Doncs passem al torn de precs i preguntes. Penso que teníem que començar pel grup de comuns verds, si no ho tinc, si tinc ben anotat. Exacte. Doncs comencem per la regidora Carme Gasulla. Endavant, els 6 minuts per fer les preguntes.
Sí, moltes gràcies. S'ha produït un fet en el decurs d'aquest ple, d'aquesta sessió de ple, que m'agradaria aclarir i que el govern m'aclarís. S'ha mutejat a un regidor de l'oposició, concretament el senyor Rafael Font, mentre l'alcaldessa feia el seu darrer al·legat. També m'agradaria saber qui ho ha fet, sense previ avís, a més, i per quin motiu. Moltes gràcies. També m'agradaria que em contestés, en aquest cas, l'alcaldessa, que també ho ha dit al llarg de la donació de compte de la qüestió de Ciutadans. M'ha insistit en que no hi havia debat, perquè no sóc acostumada a fer. M'agradaria que m'invoqués quin article del ROM diu això, perquè hem fet moltes donacions de compte. Recordo, per exemple, les auditories on hi ha hagut debat i mai s'havia produït aquest comentari. En relació, aquí m'adreço al senyor Monasterio, al mercat dels dijous. Bé, senyor Monasterio, sap vostè, perquè també ha sortit així a les xarxes, que hi ha hagut un seguit de queixes en relació a com queda l'espai un cop acabat el mercat dels dijous, no només el tema de les tanques davant de l'estàtua dels Sobirans, sinó també doncs, els contenidors que hem vist sovint un cop sense recollir fins a ben passat el vespre i continua produint-se aquesta situació. M'agradaria saber doncs, quines accions han fet i quines accions en faran. També en relació al nou marca, al mercat dels dijous, perdó, aquí m'adreço al senyor Escolà, ja van dir en un ple que no entenem què és el que està passant amb la nova ubicació d'aquest mercat, que representa que ja s'hauria d'haver traslladat en el mes de setembre, i vull recordar que es va argumentar l'acció, la creació d'una prova pilot al voltant d'aquest nou mercat, precisament per dinamitzar la zona, justament per aquest motiu. No? També li torno a demanar que ens digui la valoració que fan d'aquesta prova pilot, si pensen tornar a repetir-la o perquè encara estem esperant que ens enviï tota la documentació del projecte, que hem demanat per totes les vies, també de manera externa, mitjançant altres òrgans. Ara fa un parell de dies, aquí m'adreçaria doncs, la senyora Almirall, ara fa un parell de dies va sortir la notícia que l'Església reconeixia que tenia registrats 965.000 béns que no li corresponien a tot l'Estat. Tanmateix, nosaltres en el ple sobre les ordenances fiscals, ara fa uns mesos, els vam demanar que fessin una relació d'aquests béns i posterior gir de l'IBI no pagat en el cas de que es lucressin per una activitat econòmica no vinculada i ara que a més han estat reconegudes com impropis, ens consta que a Sitges l'Església doncs, té 11 béns, estem parlant d'11 béns entre 1998 i 2015 no? I estan gaudint d'aquesta sanció per nosaltres injusta de l'IBI. Ens agradaria que ens diguin si et consten així en el registre de la propietat, aquests 11 béns. Ens agradaria saber si pensen fer alguna intervenció, si generen els rebuts corresponents, si és el cas, com s'ha fet a Barcelona, o bé, si pensen fer alguna acció, perquè sí que recordo que la senyora Almirall va dir que valorarien aquesta proposta. Nosaltres sabem que estem molt, vostès estan molt interessades en el foment de l'esport femení, especialment l'alcaldessa, que ho ha dit sovint, en diverses ocasions, I a més ho agraïm especialment les que hem estat vinculades al món de l'esport femení. Per aquest motiu ens hauria de saber, donat que precisament a Catalunya es celebrarà el campionat del món de hockey herba femení i que aquí tenim un equip de hockey herba femení, que n'hi ha molt poquets arreu de l'Estat, ens agradaria saber, i que a més té molt bons resultats, per cert, ens agradaria saber quin suport, quines accions de recolzament doncs, fa aquest govern, senyor Monasterio, i pensa fer aquest govern. Penso que és una bona ocasió, donar que es dona aquest esdeveniment tan important, d'intentar doncs, promocionar aquest esport, que a més té tanta repercussió amb tantes dones i dones d'una edat ja no precisament jove. Bé, també ens agradaria saber si es confirmen els rumors que ens arriben en relació a l'estadi d'Aiguadols, el vell estadi d'Aiguadols, rumors que parlen d'una venda del camp i posterior trasllat a la zona de Pinsbens. Això també, no sé, m'adreçaria al senyor Monasterio i al senyor Terrazo. I res més, moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Passem a respondre. En quant a preguntat que si s'ha tallat el micro d'alguna persona, aquí hi ha un... Hi ha el regidor Salmerón, porta el control del ple, com també té el host, comparteix el host, és normal, i té ordres de meves mateixes d'alcaldessa que quan algú no té la paraula i ni ha demanat la paraula, igual que quan ho faig jo presencialment, és l'única manera que tenim de tallar, i si no, vostès la demanen per aquell xat, com la demanen, i no hi ha cap problema, eh? Però quan s'interromp, com presencialment ho dic jo moltes vegades i dic no té la paraula, doncs en aquest cas la persona que porta el control dels micros o té la meva autorització per fer-ho. En quant diu que quan hem parlat de les donacions de compte, potser no m'he expressat bé, aquí he dit que no hi ha rèplica, el que jo em volia referir és que el que no tenim regulat és el temps en les donacions de compte, que potser l'haurem de regular també, cap problema. Però no ho tenim regulat, hores d'ara. Per tant, bé, hem de ser curosos en el sentit de que vigilem això. Evidentment que es pot estar debatent tot el que es vulgui, però no ho tenim regulat al temps. Tenim regulat en els dictàmens, en les mocions i en ara, en les preguntes. Però en les donacions de compte no ho tenim, per tant, potser ho haurem de fer. Passo la paraula, si de cas, al regidor Monasterio, que té diverses preguntes, i després passarem a la regidora Almirall i al senyor Escolà. Penso que no em deixo ningú. Senyor Jaume Monasterio, per respondre.
Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, el tema del mercat del dijous, hi ha una petita disfunció entre els horaris de recollida i els horaris en què s'acaba el mercat per un tema de serveis, perquè acaben un horari, uns serveis i comencen els altres i queden unes certes hores. Ja hem demanat, estem treballant amb el company escolar perquè ho deixin tot més ben apilat i ho deixin tot en més bones condicions. El que passa que sempre és veritat que un mercat com aquest ambulant genera una quantitat de residus que no estan regulats als punts de recollida i tal, llavors és més complicat, però ho estem treballant perquè estigui millor. En quant a aquestes famoses tanques que diu vostè que han estat allà i tal, són les tanques que s'utilitzen pel mercat aquest del dijous per fer la regulació dels moviments i tal. Fa uns mesos enrere n'hi havia més, ara n'hi ha molt poquetes, n'hi ha un parell, i de fet no estan davant del monument, estaven guardades darrere del monument de Subirats. Però ja hem demanat que no les guardin allà, que les deixin en una altra banda. Vull dir, no té més conseqüència que això. Però ja ho hem demanat també. Sí, penso que no era el lloc adient, però bueno, era el lloc que els anava bé per deixar-lo i doncs algú va decidir que era millor allà. Ja hem demanat que es posin en una altra banda i no és més problema que això. Miri, casualment, parla del Mundial d'Hoquei Herba. Doncs aquest dematí hem tingut una reunió més parlant d'aquest tema. Ja fa temps que estem parlant amb la gent de l'equip d'Hoquei Herba, del Hockey Sitges, perquè per primera vegada es farà una competició que no s'havia fet mai, sempre aquí a Catalunya som una miqueta innovadors amb aquests temes, que és compaginar el Mundial d'Hoquei Herba que es fa a Terrassa amb un campionat que es farà d'hoquei platja. És a dir, aprofitant, doncs, com sempre, les nostres infraestructures. Jo sempre explico que Sitges és el millor centre esportiu del món perquè tenim de tot, mar, muntanya, platja, tenim de tot. Doncs aquesta vegada aprofitarem i arrel d'una petició que ens ha fet el club, o sigui, no és un tema nostre, sinó és un tema que ells han portat, i conjuntament vaig estar reunit ja fa un temps amb la Federació Catalana d'Hoquei Herba per poder fer aquest campionat. I avui, precisament, estàvem amb el regidor escolar i amb tota una sèrie de tècnics mesurant a veure com en podíem fer, com podíem encabir doncs, aquesta competició en la platja de la Fragata. O sigui, ja els hi anuncio que segurament, si no passa res d'estrany, en les mateixes dates del Mundial d'Hoquei, que jo diria que són 13 i 14 de juny o 3 i 4 de juny, alguna cosa així, ara no recordo exactament la data. Doncs tindrem una part de la competició aquí i que segurament doncs, podrem comptar doncs, amb molt bones jugadores perquè intentarem doncs, que entre partits i tal doncs, vinguin aquí a disfrutar de la platja i a gaudir d'una mica del seu esport. Com ja diu vostè, vull dir, nosaltres suport absolut a clubs com els que estan sorgint amb el tema del hockey. El tema aquest d'aigua dolç i de la venda, si algú li pretén vendre el camp d'aigua dolç, no el compri, que l'estan estafant. Ja li dic així d'entrada, perquè no tenim el camp d'aigua dolç a la venda. Sí que és veritat que s'ha començat a fer el projecte del tercer camp de futbol a costat de Pinsbens i a costat del nou Santa Bàrbara, però del camp d'aigua dolç encara no n'hem parlat ni a res. Vaja, cap procediment de moment sobre aquest tema. Gràcies.
Moltes gràcies. La senyora Almirall, per respondre també alguna pregunta que li havien fet. Endavant.
Sí, miraré de ser breu per donar temps al meu company. Hi ha un embolic bastant considerable amb, aquesta, amb, aquests 11, amb aquestes 11 propietats perquè l'Església s'ha encarregat doncs, de que estigui barrejat el tema de parròquia, de bisbat i que hi hagi certes dificultats. El que s'ha demanat és tot, de, tot per poder... S'ha començat a si està treballant des de territori, hi ha una treballadora que s'està ocupant d'això per veure poder clarificar quines són les situacions i veure quina és la resposta que podem donar-hi, a part de l'informe jurídic pertinent, per poder fer les actuacions, evidentment.
Moltes gràcies. No sé si hi havia alguna pregunta pel senyor Escolà sobre el mercat. Sí? Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Comentar-li a la senyora Gasulla que comentava sobre el tema de la nova ubicació del mercat del dijous. Efectivament, ja estava prevista en una data fer el canvi, però hem tingut diverses reunions amb els paradistes a l'actual mercat del dijous. Vam preveure inicialment després canviar-ho abans de dates de Nadal i ens van demanar expressament que passar i passat festes poguéssim ja tancar el canvi. Vam quedar que després de festes faríem una reunió, que estàvem acabant de... Havíem aproximat molt les postures i tenim que fer aquesta reunió pendent. Sobre el tema del projecte que va haver-hi, del minigolf que es va muntar, va ser una petició d'una ocupació que va ser 3 mesos, que en principi estava previst després d'estiu traslladar al mercat, però finalment amb peticions dels paradistes no vam realitzar-ho, però tota la documentació, aquell projecte que teníem disponible quan es va autoritzar ja es va distribuir a tothom, a tots els regidors, i tenim uns resultats de com va funcionar, que va tenir afluència i va estar funcionant correctament aquest minigolf. Però, evidentment, la petició va ser 3 mesos i va finalitzar i hem de veure quan acabem de tancar el canvi amb els paradistes d'accions dinamitzadores per la zona.
Moltes gràcies. Penso que ja s'ha donat resposta a totes les preguntes. Passem ara al regidor no escrit, senyor Ignasi Rubí. Endavant.
Moltes gràcies. I, senyora alcaldessa, primer de tot és fer-li un prec amb el senyor Salmerón que sisplau, no talli més, no faci més mute, perquè jo encapçalo la llista dels que m'han fet mute, m'han tallat el micro a la passada legislatura i amb aquesta ja en porto 3. I, clar, ara li va posant puntuacions amb els altres i m'agradaria que acabés jo com a líder i que no estigués que tancar el micro a cap altre company. Amb honor de la participació i de la diversitat que pot haver-hi en un ple i la divergència que pot haver-hi. Dit això, i aprofito que estic amb el senyor Salmerón, si l'alcaldessa m'ho permet, que transmeti a la tècnica de cultura l'informe que m'ha fet arribar, que li vaig demanar en temps i forma, i que li faig l'agraïment de tot el que ha detallat, que va ser una instància prou feixuga, i entenc que m'ha servit de molt i que li traslladi el meu agraïment. També vaig fer una instància fa un temps i em refereixo amb el senyor Terrado per al tema de les franges perimetrals, el tema de la neteja. Senyor Terrado, nosaltres es va pactar un tema d'una partida pressupostària per al tema de la neteja perimetral de les urbanitzacions colindants amb el massís. Aleshores, sabem que fins al mes de maig, abril-maig, tenim temps, segons les directrius que ens marca la Diputació de Barcelona, per fer tota la neteja perimetral de l'entorn del massís i esperem a veure que, com entenem també que el pressupost passa de la quantia que s'ha de licitar, doncs ens agraïa, i ho vam demanar ja per instància, veig que no ens han contestat, per motiu que sigui, a veure si ens pot dir com està aquest tema, que és una cosa que ens preocupa. També vaig entregar per instància, i ho vaig fer valer al ple passat, que no estava present la senyora Elisabet Pérez, referent amb el tema dels respiraderos del pavelló d'esports. Ho vaig dir al ple, ho vaig fer constar en una instància, el motiu del per què, o a veure si realment vestuaris dels pavellons amb el tema del Covid podien disposar d'un sistema de ventilació i en quant a la seva competència de sanitat que si hi havia algun informe favorable o desfavorable, que ho desconeixia. Vull dir, li vaig dir en instància, amb el ple passat i ja ha passat un ple. I Agrair també als serveis urbans, també de la casa, a les instàncies quan els hi fem i el requeriment que fan, que constantment els donem moltíssima feina i com a mínim prenen nota, ens contesten en temps i forma. Però encara, senyora alcaldessa, n'hi ha tres instàncies que no s'han contestat, una en relació a l'Hort de Can Fals, una altra amb un tema esportiu i una altra també amb el tema de la cova fumada, de les obres que estan fent a Garraf 2. Per no allargar-ho més, ara li generaré un e-mail amb les tres instàncies, a veure si em poden contestar o quin és el motiu per al qual no m'ha arribat cap contesta. Moltes gràcies.
D'acord, prenc nota d'aquestes tres i si ho envia per correu, perfecte. I aquí tinc les respostes que s'han fet als grups, però potser aquesta, com era per instància, doncs hi havia més, potser. Ja ho preguntarem a veure com estan. Penso que hi havia una pregunta pel senyor Terrado i una altra per la senyora Pérez. Senyor Terrado, si vol respondre.
Sí, sí, sí. A veure, crec que això ja, senyor Rubí, ho hem estat, inclús ho he estat parlant ja bastantes vegades amb el tècnic de Medi Ambient, perquè tinc constància i vostè m'ho ha dit més d'una vegada que ho ha consultat amb ell. I per tant, m'estranya que em digui que nosaltres tenim temps fins al mes de maig per netejar les franges perimetrals, quan no és l'Ajuntament qui ha de fer la neteja de les franges perimetrals. Són les parcel·les que són limítrofs amb zones boscoses, els propietaris d'aquestes parcel·les, els que estan obligats a fer la neteja. El que havia fet antigament l'Ajuntament era obrir algunes franges, però qui està obligat a fer el manteniment de les franges són els propietaris dels terrenys limítrofs amb zones boscoses. Sí que tenim una partida que ni molt menys dona per netejar totes les franges perimetrals del municipi, ni molt menys, donaria per molt poc, però és en el cas que tinguem alguna emergència, alguna franja que subsidiàriament ens tinguem que estar obligats per alguna mena d'emergència que haguem de solucionar. El que estem fent des de l'Ajuntament és, ja des de fa temps, és treballar a veure si podem, ja que no s'està executant aquesta neteja per part dels propietaris, treballar alguna mena d'instrument per fer alguna mena de preu públic per poder executar aquesta neteja i després cobrar-nos-ho als qui tenen l'obligació. Però nosaltres fer la neteja a iniciativa pròpia, pues no, ja, bueno, ho hem parlat més d'una vegada en intervenció, no podem fer-ho perquè no estem habilitats, no estaríem fent una despesa de recursos públics que no ens permetria pues, els estaments que ens controlen fiscalment. D'acord? Gràcies.
Gràcies. Doncs per respondre a la següent pregunta, ara no sé exactament si és la regidora Elisabet Pérez o el regidor Monasterio.
Jo volia, si em permet, alcaldessa, recordar-li al senyor Rubí, que en el ple passat li va contestar el senyor Monasterio aquesta pregunta, també dir-li que no tinc constància de la seva instància, amb la qual li prego, sisplau, que me la faci arribar. És estrany perquè habitualment me les passen les instàncies que arriben a Salut i que no són de pur tràmit. I si hi ha peu a fer alguna cosa més, ho treballarem conjuntament amb el senyor Monasterio, però jo entenc que la resposta va estar donada perfectament en el darrer ple. Gràcies, senyora alcaldessa.
Sí, si vol, la repeteixo. Senyora alcaldessa. Sí, ja li vam dir que havíem comprat el material d'extraccions i tal per poder fer aquesta ventilació i que estàvem pendents de poder-la executar. Gràcies.
Si m'ho permet, la senyora alcaldessa, això m'ho va contestar... Sí. Si m'ho permet, un apunt. A l'últim ple em va contestar això, senyor Monasteri? Perquè no ho recordo. I dir-li a la senyora Pérez que l'instància és el dia 17 de novembre. Desembre, disculpi'm, el dia 17. Que és la instància que vaig entregar molt abans del ple. I desconec la... Ara em sobta, no sé, no dubto, senyor Monasteri, que em digués això al ple del...
A mi em sona haver-ho fet, però també ho vam comentar al Consell de l'Esport, que li vam dir que faríem aquest pas. O sigui, que de fet n'hem parlat diverses vegades. Ara ja no sé si la resposta aquesta també va ser el ple o això, perquè n'hem parlat dues o tres vegades. Vull dir, i si ha fet una instància, potser no li hem respost perquè, com que ja n'havíem parlat, potser hem donat per fet que ja estava, que estava a resposta. Gràcies.
Però entenc que està en procés, no?
Exacte. La resposta sí, 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 de les sí. hores és que està, no? Que s'està fent. D'acord. Molt bé. Doncs passem ara als regidors no escrits. No sé si qui parlarà. Senyor Rodríguez, o és que no els tinc jo tots a la pantalla.
Parlo jo, eh?
Rodríguez, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. En primer lloc, podria preguntar, bueno, en tot cas, sí, a la situació de liquidació del Consorci de Clonatació Sitges, ja sé que és reiterat, però cada ple ho estem recordant, i és conèixer si tenim noves dades de la situació actual, si el despatx d'advocats que porta la situació preconcursal, el concursal de la liquidació del club, ha comentat alguna cosa nova a l'alcaldessa o a l'equip de govern. Aquesta seria la primera pregunta. En segon lloc, ja en relació al que ha passat en relació al pressupost, voldríem saber si disposem d'algun tipus de protocol per conèixer la traçabilitat, conèixer el protocol, veure el protocol, per poder veure si es pot millorar aquesta traçabilitat de les instàncies o les preguntes que es fan a través de l'OH, especialment aquelles que no van per la plataforma electrònica, sinó especialment a nivell físic, i valorar exactament si es pot millorar o actualitzar. Respecte també, pregunta, respecte al... Jo ja li vaig comentar, senyora alcaldessa, personalment, la qüestió de l'actualització del pla d'accessibilitat urbana. És conèixer si quan tenen previst vostès actualitzar el pla d'accessibilitat. De fet, en el Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 es parlava que s'actualitzaria, però no es veu enlloc. I ens agradaria saber si han començat a treballar, com està la situació, quan el tindran. I, a banda d'accessibilitat, també preguntem pel tema de mobilitat. Com es troba, si hi ha hagut alguna actualització respecte a l'any 2016-17 que es va aprovar inicialment, no? I... per finalitzar... Ah, sí, i després una qüestió que un prec, eh? En el carrer Felip Font i Falp, l'entrada que recentment han obert, hi ha dos ressalts. Concretament, el ressal que està molt més proper a l'accés de la C32, ens han arribat dues queixes de veïns que, evidentment, el cotxe ja comença, li ha tocat els baixos del cotxe. Sembla que el ressalt està una mica que no està ben fet, no? Per tant, demanaria que revisés aquest ressalt a veure si realment compleix la normativa o si hi ha alguna deficiència en aquesta obra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Doncs... passo la paraula al regidor. Bé, primer la senyora Almirall, si vol, perquè és més curt, el tema de la traçabilitat dels documents que entren a l'Ajuntament.
Bé, per donar resposta al senyor Rodríguez, no tenim un protocol, però és que hi ha una auditoria constant de tota la documentació, de tot el sistema de gestió, de tota la documentació que va a l'Ajuntament, perquè no hi ha res que no sigui electrònic. O sigui, tota la documentació que s'incorpora a l'Ajuntament és tota electrònica, no hi ha paper en aquest sentit. I tenim un procediment d'auditoria constant amb un aplicatiu que es porta a terme i que també ens ha permès conèixer la traçabilitat del tema que ens ha ocupat fins fa una estona i qualsevol traçabilitat d'un document. Si necessita una explicació més tècnica, li puc adreçar un informe per escrit del cap del Departament de Tecnologia que li explicarà amb molta més claretat que jo mateixa. Gràcies.
Sí, es pot respondre per escrit perquè entenc que el que el regidor també refereix és quan entra un document, encara que sigui electrònicament, quin circuit fa, no? Suposo que refereix, i això sí que potser que ho contesti el cap de tecnologia per escrit. Senyor Jaume Monasterio, perquè entenc que es preguntava sobre la liquidació del Consorci, si vol vostè avançar en com estem, i després sobre els plans d'accessibilitat i el pla de mobilitat.
Moltes gràcies, alcaldessa. Amb el Consorci seguim avançant amb el bufet d'advocats i amb les propostes que tenim preparades i quan ho tinguem tot a punt, no pateixi que seran els primers a saber-ho perquè els volem fer partícips de la proposta de solució que tenim pel Consorci. En quant al pla d'accessibilitat i el pla de mobilitat urbana sostenible, estem preparant ja, que l'hem hagut de canviar per temes de la pandèmia, que hem hagut de traçar les dates perquè volien que fos presencial i no ens quadrava. Segurament dilluns ja penjarem. Hem començat a enviar notes a tota una sèrie de col·lectius per fer unes trobades ja per començar a fer el pla definitiu del PEMUS, no? Per fer el document final. Jo el que faré és, abans de fer aquesta convocatòria més general i tal, el que volia fer és enviar-los la convocatòria a tots els regidors del plenari perquè en tinguessin informació i els convoco a que participin d'aquestes ja trobades que aniran de cara a poder redactar el document definitiu. I dins d'aquest document del PEMUS aprofitarem per actualitzar el pla d'accessibilitat, que és veritat que està pendent. I en quant al tema aquest del carrer Felip Font i Falp, doncs ho farem mirar. En principi l'obra hauria d'estar correcta i el resal aquest hauria d'estar correcte, però si algú s'ha queixat, doncs és que igual no ho està del tot. Ho farem revisar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Només afegir allò del Consorci del Club Natació. Com ha dit el regidor, recentment ens hem tornat a reunir amb els advocats per demanar, si us plau, ja que ens facin un detall i ja ens han passat un calendari d'actuacions. Evidentment, primer presentar tot el que ens diuen a tot l'equip de govern. Després volíem fer una trobada precisament amb el representant de l'oposició, que és el senyor Font, si recordo malament, i després en una junta de portaveus també exposar-ho a tots. En principi la vam fer ja no fa massa i ens van passar aquest calendari, per tant és el nostre compromís que durant aquest màxim aquest mes de febrer anem fent aquestes trobades amb tots els que esteu, amb tots els implicats, vaja, que seran tots al final, d'acord? Perquè també ens hem de reunir evidentment amb el club i hem d'anar fent amb tots els que ens han dit ells. Per tant, esperem que aquest mes de febrer podem fer tot aquest calendari. Doncs passem ara al grup de Junts per Sitges.
Gràcies. No
sé. Jo mateix. Ah, senyora Gallardo, molt bé, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Començaré jo i hi haurà una part final amb la senyora Tubau. Bé, jo voldria començar fent també un prec, donat el que ha succeït en la part final del debat de l'urgència d'avui vinculada al pressupost. I jo li volia dirigir unes paraules al senyor Salmerón en nom de Junts per Sitges i sabem, evidentment, que vostè es deu a la disciplina d'un govern, faltaria més, i aquelles indicacions que li faci l'alcaldessa. Nosaltres també estem sotmesos tots plegats a la presidència d'un plenari que té la potestat l'alcaldessa de fer, però vostès també ens deuen un respecte a nosaltres. Perquè això també, ja que vostè avui ha fet una afirmació, no?, sobre el que és la democràcia, doncs perquè el respecte també entenem que és una base fonamental del joc democràtic i som regidors i regidores, senyor Salmerón, i també els diem a tot el govern i ens agradaria doncs, que ens respectessin també. I creiem que mutejar ni el senyor Font o ni el senyor Rubí ni a qui sigui, tenint en compte que a més hi havia una demanda, doncs no és el comportament que segurament devem a la ciutadania. I sobre aquest respecte i sobre la confiança, és que ara n'hem parlat internament per xat, perquè no podem fer-ho d'una altra manera amb el grup municipal. Mirin, és que si arribem a escoltar la resposta que acaba de donar el senyor Terrado a una pregunta del senyor Rubí, segurament el nostre posicionament en aquesta aprovació definitiva del pressupost d'avui hagués sigut un altre. Ens ha costat molt mantenir l'abstenció al pressupost d'avui i vostès ens acaben de clavar el ganivet per l'esquena, senyors del govern. Tenim un pacte amb unes actuacions concretes. I una d'elles, i molt clara, està vinculada a les actuacions a les franges perimetrals. I vostès han començat i tenen una acció i una actuació a fer i no ens han dit res. Entenem que aquesta no és la manera de generar confiança, diàleg, ni participació, ni res que se li assembli. Per tant, tot i que les negociacions les van fer el senyor Font i la senyora Almirall, sobretot, entenem que vostès també es miren els documents i els acords als que arriben com a govern i, per tant, els hi preguem que s'ho mirin i que i que si és possible, no sé, en tot cas rectifiquin entorn a aquestes declaracions que ha fet el senyor Terrador, perquè sincerament estem disgustats i ens sap molt de greu el que ha passat. Pel que fa a les preguntes, també volíem preguntar-vos per un fet concret que va succeir la setmana passada, després de la sentència que no obliga les webs de venda a requerir les llicències dels habitatges d'ús turístic, ens agradaria saber quina és la planificació que té l'Ajuntament, el govern en aquest cas, per poder fiscalitzar els usos il·legals, els habitatges d'ús turístic il·legal, atenent que no cal que reiterem que és un problema molt greu i de competència deslleial per a aquells que sí fan la pràctica d'aquest habitatge turístic de forma regularitzada. També volíem traslladar-los que hi ha diferents veïns de Sitges que ens demanen quan tenen previst obrir el carrer que va del carrer Creu de Ribes des de la plaça 1 d'Octubre, que entenem que està ja finalitzat. Ens agradaria també que ens responguessin en quin punt estan les al·legacions que ens consta que es van presentar del PPAC. I també en l'àmbit de via urbana ens agradaria preguntar-li per una qüestió que a més ha tingut un desafortunat protagonisme també aquesta setmana passada sobre les pilones que fan que no es pugui accedir al centre del municipi, que són pilones que tenen enclaus i que sabem que la policia té aquestes claus, però que en més d'una ocasió i en reiterades queixes per diversos veïns ens diuen que dificulta molt l'accés dels serveis sanitaris, dels serveis d'emergència i les dificultats que això comporta. I ens arriba també que la policia local de Sitges, els agents de la policia local, els han demanat una solució perquè sigui una mica més fàcil no haver de portar tantes claus perquè no hi hagi doncs, aquestes dificultats afegides a l'hora d'atendre una emergència i ens agradaria saber si poden fer alguna actuació al respecte perquè moltes vegades hi pot anar la vida d'una persona i, per tant, saber si hi ha alguna solució al respecte. No diem res més sobre les tanques davant de les escultures de Subiracs perquè ja les han fet altres companys. Reiterar, evidentment, que tot i que l'alcaldessa ens acaba de donar resposta a nosaltres el mes de maig, a més el senyor Font, com vostè ha dit, és el representant de l'oposició, vam demanar la documentació referent al Club Natació. Entenem que és massa temps i reiterant que ens van posar a disposició del govern per parlar de la qüestió. 8 mesos després, doncs, no hem rebut res. Entenem que és un temps massa dilatat. Celebro molt que el senyor Jaume Monasterio, a una pregunta sobre la possible venda del camp d'Aiguadols, hagi dit taxativament qui li digui que Aiguadols està en venda l'està enganyant o li està aixecant la camisa. Doncs, com que té això, també m'agradaria preguntar-li clarament al senyor Monasterio si pot afirmar amb la mateixa contundència que el Club Natació no està a la venda. Està a la venda o no està a la venda les instal·lacions del Club Natació, que suposo que no tindrà cap problema a explicar-nos-ho. Una altra pregunta que els hi volíem fer, en aquest cas referent al nou pla d'usos de les platges i també a la posterior licitació presentada, ens agradaria que ens fessin arribar la informació referent al cost total de les accions del pla de comunicació vinculades a totes aquestes accions del govern municipal i això vol dir si ens poden passar el detall de tots els suports utilitzats, és a dir, la realització de vídeos, etcètera, així com el pla tant a mitjans de comunicació convencionals, els diaris i també el cost de les campanyes que s'han fet per explicar aquestes actuacions a les xarxes socials. Molt ràpidament també volíem preguntar-los per donacions de compte de decrets als que no van poder accedir en l'últim ple perquè hi va haver un problema que ja ens van explicar i ens agradaria poder tenir informació. En primer lloc, de l'acte de la Comissió de Platges celebrada el passat 1 de novembre del 2021 referent al decret número 3087. En relació al decret número 3358 sobre la Comissió de Seguretat de la piscina municipal, tenir-ne accés. També del decret 3424 sobre la suspensió del contracte de construcció del camp polivalent de Pinsbens. I finalment, volíem fer-los una pregunta relacionada amb el port d'Aiguadols. Vostès saben que falten molt pocs dies perquè acabi la licitació del port esportiu d'Aiguadols i sembla que l'única solució factible, tenint en compte la singularitat dels usos que contempla aquest port esportiu de Sitges, és una pròrroga per tal que no hi hagi problemes, entre d'altres, amb el poblat mariner. En aquest sentit, ens agradaria saber quin és el posicionament, si és en bloc de tot el govern de Sitges o si hi ha diferències d'opinions dins del govern sobre si s'ha d'acompanyar el port d'Aiguadols en la tramitació d'aquesta ampliació de la concessió. I també una cosa concreta, perquè vincula la singularitat del poblat mariner, si tenen previst dur a terme la tramitació definitiva del Becil, d'aquest poblat mariner del port d'Aiguadols. I si em permet, alcaldessa, passo la paraula a la companya Rosa Tubau.
Gràcies.
Endavant.
Bé, com bé saben, a Junts per Sitges ens preocupa molt doncs, la situació en la que es troba la nostra llengua, la llengua catalana. Segur que recordaran que el mes d'octubre vàrem presentar una proposta d'acord sobre l'emergència del català i segur que tots vostès també saben que aquesta, durant aquesta setmana ha sortit la sentència de l'obligatorietat del 25% d'incloure el castellà en el currículum escolar. Nosaltres, en aquells moments, aquella proposta d'acord va estar recolzada per la majoria de persones, de regidors i regidores del govern, però van haver-hi tres persones d'aquest govern que es van abstenir perquè van dir que no era un tema que els afectava. El mes de desembre va tenir una manifestació molt important que va capçalar Som a Escola per lluitar a favor del català i a nosaltres, com es poden imaginar, ens preocupa molt que el regidor d'Educació de Sitges s'abstingués en aquesta proposta d'acord. En aquest cas, volem, i en aquest sentit, volem saber l'opinió del govern o del regidor d'Educació, com es posicionen en aquest tema. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs intentarem respondre a totes les preguntes. Recordem, abans no ho he comentat, recordem que hi ha una pregunta d'un ciutadà. Per tant, quan acabem de respondre ens haurem d'esperar a l'entrada d'un ciutadà que vol fer una pregunta. Comencem, si volen, el senyor Salmerón pel tema del micro, que ha sortit per llogades. Endavant.
Sí, gràcies per donar resposta a la senyora Gallardo i al senyor Rubí. Jo, senzillament, vull deixar clar i constància que no tenia el micro per motius polítics ni per intervencions polítiques, ni sempre i quan estigui en ordre a les seves intervencions. En tot cas, jo tinc les indicacions que, d'alguna manera, perquè el ple sigui àgil de forma telemàtica, que ja sabeu que tampoc és fàcil gestionar-ho i l'alcaldessa no té tantes mans tampoc per gestionar els temps de les intervencions, doncs jo l'assisteixo en aquest sentit que, bàsicament, aquelles intervencions que estan fora de l'ordenament o del moment que pertoca, doncs, pel bé del ple, doncs, en aquest sentit, doncs, tinc l'autorització per tallar el micro. Però recordem que si hem tallat els micros és per, senzillament, respectar i mantenir l'ordre de les intervencions. En aquell moment, l'alcaldessa és qui tanca el punt de l'ordre del dia, jo recordo això, l'alcaldessa tanca el punt de l'ordre del dia i, aleshores, si hi ha una intervenció que intervé sense haver demanat la paraula, doncs és lògic, no?, que hi hagi un bon ordre de la sessió. En cap moment s'ha tallat el micro per decisions polítiques. Gràcies.
Gràcies. Hi havia el senyor Escolà pel tema dels JUTs, una mica, amb què s'estava fent darrerament en el tema dels JUTs.
Sí, gràcies, senyor alcaldessa. Comentar que, evidentment, el tema de la lluita dels JUTs il·legals és una prioritat i des de disciplina ara vam tenir renovat el servei de l'empresa que ens busca tots els JUTs il·legals i hem reforçat amb inspecció el tema de... Hi ha alguns dubtes i hem reestructurat tot l'equip i ara que estava tot una mica aturat, que ara quan surtin i es comencin a publicitar més és quan tornarem a fer tota una acció que ja han començat a detectar amb aquesta eina per començar, quan estiguin publicats anuncis, doncs ja començar, que principalment comença per època de Carnaval, ja començar a aplicar les sancions pertinents en quant a expedients sancionadors. També en referència a la pregunta que comenta la senyora Gallardo del cost total de la comunicació que s'estava realitzant, avançar que la gran majoria de les tasques que s'han estat desenvolupant en aquest sentit de comunicació han estat amb recursos propis del Departament de Propietat de Comunicació, a excepció de tot el que són temes d'edició de vídeos, imatge corporativa, que el tema de webs i tot el suport de vídeos ha pujat més o menys uns 3.900 euros.
Disculpi, és que, perdoni, alcaldessa, perquè també sí. El pla de mitjans també, és a dir, que no és només el suport, sinó el pla de mitjans, les inversions que vostè han fet amb
sí,
mitjans.
Sí, això jo ho he pres nota, sinó per passar-li per escrit, perquè potser jo ara mateix no li podem contestar.
Ho entenc, cap problema, ho entenc.
Ho he notat per respondre per escrit, això. Senyor Eduard Terrado, que hi havia alguna cosa del tema Santa Bàrbara, crec, hi ha alguna més?
Sí, si no m'equivoco, ha preguntat de quan s'obrirà el vial entre la plaça 1 d'Octubre i el barri de Santa Bàrbara. El vial entre la plaça 1 d'Octubre i el barri de Santa Bàrbara quan es va fer el projecte d'urbanització, ja en anteriors governs, ja amb anteriors responsables d'urbanisme i fa anys, eh? Es va estipular una vialitat peatonal, i en cas que calgués per algun servei d'emergència, però no és un vial per a circulació amb vehicles, que així està estipulat amb el que és el projecte d'urbanització i no s'obrirà als vehicles aquest tram de carrer. Quan se va fer l'estudi de vialitat de la zona, qui la va fer va decretar que aquest vial era només per peatonal, inclús pel caràcter de la zona, pel lo que és el bosc de Santa Bàrbara, tota la zona aquesta que és més menys urbanitzada, es deixava com a peatonal aquest vial. L'altre, el tema de rectificar el que he dit sobre les franges perimetrals. Clar, és que jo no puc rectificar, jo no puc, no puc estar saltant-me la legislació. Qui té l'obligació de netejar les franges perimetrals i qui és responsable de fer aquestes neteges són els propietaris dels terrenys limítrofs. Per tant, no puc dir-li que l'Ajuntament ho farà. El que sí que puc dir-li és que estem treballant d'ajudar a qui ho ha de fer, de trobar una manera de que, doncs, per exemple, creant un preu públic, etc., i per això ho estem treballant amb secretaria, amb intervenció, i si s'han posat diners és perquè si durant l'any s'aconsegueix tirar endavant aquest instrument, doncs tinguem diners, o per si cal fer una neteja així subsidiàriament perquè és amb un risc imminent i s'ha de fer, doncs la farem. I amb aquesta partida, doncs, si s'aconsegueix treure endavant aquest sistema de preus públics, doncs tindrem ja una partida que, a més, podrem anar implementant per poder fer més franges, no? Però fer-ho ara ja, sense tindre cap instrument que nosaltres ho podem fer, i després...
Però, senyor Terrado, és que la senyora Gallardo m'està advertint que té raó. No és exactament la pregunta que havia fet. Ah, ja, vale. Van arribar a un acord per l'aprovació, per l'abstenció dels pressupostos, justament en aquest punt. Per això jo deia que si no, la senyora Almirall, que és qui va arribar a l'acord, ho expliqui, perquè és evident que hi ha una llei que obliga amb els veïns.
En part ho està responent. És perquè si arribem a aconseguir aquest instrument, tindrem una partida d'on agafar els diners, no? Però, bueno, no sé com ho respongui la senyora Carme Almirall.
Permet, senyora alcaldessa, no? Sí. Perquè hi ha una cosa que per nosaltres és important. És que, clar, sembla que nosaltres estem forçant el senyor Terrado a que cometi il·legalitats i que es posi als terrenys dels privats. Senyor Terrado, és que en cap moment no. Li estic dient això. Això va d'una altra cosa, però en qualsevol cas, com que crec que la senyora alcaldessa ho ha entès perfectament i la senyora Almirall també, si tenen cap altra consideració, doncs ja ens la faran. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. És exactament així. No sé si queda... el senyor Jaume Monasterio, pel tema de les pilones.
Sí, gràcies, alcaldessa. A veure, el tema de les pilones no és ben bé així. El tema de les pilones s'estandarditzen al màxim perquè no hi hagi aquests problemes. I tots els serveis d'urgències, emergències, policies i ens que tenen necessitat tenen les claus d'aquestes pilones. Per això també s'estan posant un tipus de pilones pneumàtiques per poder ser molt més pràctiques. Jo, particularment, sóc antipilones. Jo no em posaria en lloc, però els hi recordo que si avui en dia traiem les pilones de segons quins llocs, tindrem un problema. Els hi poso un exemple. Aquests dies hem hagut de treure les jardineres que hi ha a la platja Sant Sebastià perquè hi havia el desmuntatge de l'exposició de la Cubana, hi havia un camió gran que havia de passar i tal, i posaves unes tanques i duraven 2 minuts perquè sempre hi havia algú que venia, les treia i passava. O sigui, tenim un problema a vegades amb aquest tipus d'actuacions. Per això s'han de posar pilones en segons quins llocs. Nosaltres estem treballant en un pla per substituir les pilones per un altre sistema que no sigui físic i que no permeti l'entrada. Nosaltres totes aquestes coses les parlem amb bombers, les parlem amb policia i les parlem amb ambulàncies, amb tot els serveis d'urgències. I és veritat que una pilona és un element físic que pot fer perdre uns minuts i que per això li dic jo que sóc antipilones, però és el sistema que en aquest moment ens ajuda a controlar aquestes coses. Però no serà el definitiu, perquè ja li dic, em sembla que ho he parlat a vegades amb alguns de vostès, que hi ha altres sistemes que s'estan utilitzant, com són càmeres d'accés i tal, que fan que això sigui molt més àgil. Però en aquest moment no ho tenim i per això el que fem és estandarditzar aquestes pilones amb una clau relativament única. Hi ha molt poques claus en aquest moment que estiguin estandarditzades a l'Ajuntament de Sitges, però que totes les claus, si es posa qualsevol pilona que és diferent, el primer que es fa és donar-les als serveis d'urgències, que el que estem fent és al revés, és substituir aquestes pilones per una sola clau per una sola clau única. I en quant al tema de cronatació, senyora Gallardo, com en molts altres temes, nosaltres som els que portarem a solució aquests tipus de coses que estaven enquistades de fa molts anys. Quina serà la solució? No ho sabem encara, perquè amb això estem treballant i estem buscant la millor solució pel cronatació, que és molt complexa. Vull dir, em sembla que tots els que estan aquí, en algun moment o altre, han tingut algun tipus de responsabilitat amb el consorci i saben el que s'ha hagut de fer en cada moment. Doncs nosaltres el que estem fent ara és buscant la millor solució per aquest moment. Que serà la venda, que serà... No ho sabem, no ho sabem, per això no ho expliquem, perquè no ho tenim clar. Si ho tinguéssim clar, ja ho hauríem explicat. I això està en vies d'aquesta solució. Però, clar, és un problema molt complex i em sembla que tots plegats no hauríem de ser conscients. Gràcies.
Gràcies. Ja per acabar, quedaven dos preguntes. Bé, jo m'havia notat precisament el tema del pla de comunicació i tot això que respondrem per escrit. Ja he pres nota perquè respongui. I el tema del port d'Aiguadols, que evidentment que ens preocupa i som conscients perquè, com bé saben, el mes de febrer s'acaba la concessió del port d'Aiguadols després de 50 anys de tenir una concessió. Tot i que, evidentment, és un privat, vull dir, nosaltres el que sí hem fet... Bé, de fet, jo tinc preparada una carta per enviar a Ports de la Generalitat precisament explicant que els actuals concessionaris doncs, fan molt bé la feina, que hi ha un ús residencial que ens preocupa molt i, per tant, volem que ens diguin alguna cosa ja. Però no, la veritat és que la tinc preparada, però és que justament demà em consta, perquè així m'ho han dit, que es reuneix el Comitè Executiu de Ports i precisament parlaran d'aquest tema. I ja he quedat que demà parlarem amb ells, em diran què és el que hauran parlat, però nosaltres el que diem és suport total al Port d'Aiguadols, que entenem que fan una molt bona feina els actuals concessionaris i, a més, sobretot, el tema del Poblat, no? Que, a més, penso que ho van preguntar vostès, el del Becil, sí, justament està dins del PPAC, està el poble mariner. Per tant, per nosaltres és patrimoni que cal preservar. I ens preocupa molt, evidentment, tots els residents, que allà viu molta gent que ara estan que no saben exactament què fer. És veritat que tampoc entenem com no han dit res abans, no? I com han apurat fins a l'últim moment, que ara estem ja a dies, diguem, de que se'ls acabi la concessió. Però sí, sí que estem, evidentment, a sobre i esperem que en breu ens diguin alguna cosa. I sí que tenim una carta, fins i tot, d'això, de donar suport i sobretot també que ens informin a nosaltres com a Ajuntament, perquè no ens han dit res i també alguna cosa suposo que podrem dir. Doncs jo penso que les preguntes estaven totes. Perdó, faltava el senyor Martínez, és veritat, sí que m'han d'anar a passar.
I el PPAC, disculpi, alcaldessa.
Del PPAC, la pregunta era si... no era si estava el... El poble mariner?
No, eren diferents. Una era el Becil del Poblat Mariner i l'altra era com estan les al·legacions presentades al PPAC.
D'acord. Doncs el senyor Terrado pel PPAC i el senyor Martínez pel tema de la llengua. Senyor Terrado.
Doncs s'estan encara treballant i s'estan estudiant les al·legacions. Encara no han estat acabades d'estudiar totes. Hi ha unes quantes.
Senyor Martínez, endavant.
Gràcies, senyora Caldera. Bé, per contestar la senyora Tubau, doncs, bueno, comentar-li doncs, que la gestió i el compliment d'aquesta sentència i el protocol a seguir doncs, són exclusivament competències del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Doncs, i, per tant, el que proposem és que, si us plau, facin aquesta petició a l'institució i òrgan pertinent, ja que són ells qui aplicaran tots aquests protocols i els qui els hi correspon donar una resposta fefaent d'aquesta petició. Per tant, nosaltres, com a govern, com a Ajuntament, entenem que el Departament d'Educació doncs, parlarà amb els centres educatius per tal de dir-los com hauran de procedir. Dir que a dia d'avui sí que és cert que cap família del municipi doncs, ha sol·licitat la proporcionalitat lingüística i que en tot cas doncs, bueno, estarem atents a qualsevol novetat al respecte. I torno a repetir que una cosa és votar les propostes del COR com a partit o grup municipal i l'altre és, com he fet ara, doncs parlar com a govern municipal, que són dues coses molt diferents. En quant al que ha comentat de la proposta d'acord que vam presentar sobre la llengua. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs bé, ja veig ja la persona que ha demanat la pregunta. Doncs, si us plau, si et pots presentar, dir el teu nom, si vens en representació d'algú més, i es poses la teva pregunta. Endavant.
Hola.
Sisa.
Hola, bona tarda, sóc la Gesa. Bueno, vinc sí, en representació particular, però juntament amb els meus companys una mica d'aquí de la vivenda de Can Robert, que suposo que la majoria m'heu pogut escoltar a la ràdio i veu veure a l'escrit que vam fer a l'Eco. Llavors, vaja, vaig ràpid, que és tard. La meva pregunta, bàsicament, és sobre la nova promoció de vivenda de protecció oficial que es fa aquí a la Marinada. Volem saber per què els ciutadans sitjatans que actualment estem vivint en una vivenda de protecció oficial, la qual és privada, amb unes condicions bastant pèssimes, sense cap compromís de millora ni per part de la propietat actualment immocritèria, ni a dia d'avui per part de l'Ajuntament, no hi podem optar. Ja que també l'Ajuntament diu que només podem optar a les noves promocions de vivenda de protecció oficial que es facin en aquest poble de compra, però vosaltres mateixos es diu que a curt termini de compra no se'n faran, perquè el que es vol és que, com que no hi ha de lloguer, que siguin de lloguer i que es quedin pel poble, que a mi personalment em sembla fantàstic, perquè crec que és el que ha de ser, que hi hagi rotacions. M'agradaria destacar que els pisos d'immocritèria són pisos petits, van de 38 a 46 metres quadrats, on, clar, tens una limitació per poder crear una família, no? Perquè són pisos molt petits. I doncs, com a inquilins d'aquests pisos ens sentim bastant discriminats per part de l'Ajuntament, ja que no entenem perquè no podem optar. I a part també pel tema de que, clar, ens diuen que estem en una vivenda de protecció oficial, però sabem que la Caixa, des de que s'ha fusionat amb Bankia, la Caixa ja no és una caixa, ara és un banc. I això el que fa és que estan en un procés de reestructuració intern que tenen la voluntat de tancar aquesta obra social de la Caixa. I llavors, com que no és una caixa, són un banc, com que ja no tenen aquesta obligatorietat de tenir aquests projectes socials, doncs sabem per altres promocions que quan acaben els lloguers no tornen a llogar o lloguen a preu lliure de mercat, o el posen a la venda per un lliure mercat. I llavors, clar, se'ns està prohibint poder optar a una promoció perquè ja estem en una promoció que, pel que veiem, pot ser que en dos dies ja no siguin de vivenda de protecció oficial. Llavors, jo en el meu cas, per exemple, el juliol se m'acaba el contracte, si no em renoven i no he pogut optar, que poder ho puc optar i després no em toca, que pot ser una altra cosa. Però, clar, jo em trobo que poder el juliol pues, estic al carrer, no? Vull dir que si no em renoven no tindria vivenda. I també el tema de les bases, m'agradaria comentar així molt ràpid, que també creiem que el tema de les bases salarials, que està molt bé que hi hagin pisos destinats a l'exclusió, amb persones de mobilitat reduïda, però que la majoria de vivendes siguin per uns sous de 21.000 a 50.000 euros, creiem que el jovent d'aquest poble, bueno, és que queda la majoria fora d'aquests baròmetres, perquè no entren. Sí, em sembla que n'hi ha, ara no recordo si són 3 o 6, disculpeu-me, per menys de 21.000 euros, però és que la majoria de gent cobra, vull dir, crec que no arriba. I ens també creiem que s'hauria de mirar aquestes bases perquè creiem que no són les millors i personalment penso que és una pena perquè en aquest poble no hi ha vivendes d'habitatge públic social, no n'hi ha, perquè no n'hi ha, i que les primeres que es fan hi hagi no estigui del tot correcte, pues, personalment, hòstia, em sap molt greu com a sitjatana. I bueno, volia pues, saber això, bàsicament. Gràcies.
Gràcies, Gesa. Passo la paraula a la regidora d'Habitatge, la Gília Vigó. Només dir-te per això que sàpigues que moltes de les dels tràmits que hem de fer per l'HPO, que ens ha costat molt, evidentment, nosaltres hem de seguir una normativa. Ja ens agradaria a nosaltres posar el preu que volguéssim, posar les condicions. Vull dir, moltes, sapigueu que ens trobem lligats perquè hi ha una normativa de la Generalitat que així ens obliga. Vull dir que això, si no, la regidora Vigó també ara t'explicarà amb molt més detall. Endavant, Júlia.
Gràcies, alcaldessa, i gràcies també, Gesa, per la intervenció i les preguntes. En primer lloc, per mirar d'aclarir una mica els conceptes, si em permets, m'agradaria parlar una mica a grans trets de quin tipus de política és l'habitatge de protecció oficial i com es regula, com ara tot just comentava també l'alcaldessa. L'HPO és un instrument de política d'habitatge que ve regulat per la Generalitat a través de diverses normes que bàsicament són la Llei d'Habitatge, el Pla pel Dret a l'Habitatge i el Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial. Aleshores, l'objectiu bàsic de l'habitatge de protecció oficial o de l'HPO, dit ràpidament, és posar preus per sota dels de mercat lliure. Tot i que és una eina, com dèiem, regulada per la normativa de la Generalitat, es pot dur a terme tant per promotors privats com per promotors públics. En el cas de les promocions d'HPO de lloguer de la Caixa o d'Immocriteria, tant les de la Blanca Subur com les de la Plana Est, el sòl públic en aquell moment es va vendre i van passar a ser promocions, doncs això, totalment privades a càrrec de la Caixa, tot i que, com dèiem, en tractar-se de sòl d'HPO, continuen estant sotmeses a la normativa general que el regula. En el cas concret de la Caixa, perquè ho comentaves, pensa que la vigència del sòl d'HPO és de 90 anys i, per tant, durant tot aquest període de temps estan regulats per aquesta normativa de referència. És cert que des del moment de la venda del sòl, com et deia, l'Ajuntament va perdre la competència per intervenir-hi. Això és important perquè situa l'Ajuntament doncs, en una situació complexa, en què bàsicament podem actuar com a intermediaris entre les consultes i queixes veïnals dels inquilins i inquilines de la Caixa i la mateixa Caixa, que és la responsable de la gestió dels habitatges. Val a dir tot i així que en el darrer any s'han traslladat diverses queixes que n'hi ha hagut sobre el manteniment de les promocions i també s'ha dut a terme per part de l'Ajuntament tant una visita tècnica com un ordre d'execució a petició del veïnat. Pel que fa a la possibilitat d'inscriure's com a sol·licitants d'habitatge de protecció oficial per optar a les promocions públiques actuals, que de fet és el que em preguntaves, cal remetre's precisament a la normativa general que abans et comentava i que diu específicament el següent. L'article 6 del Decret de la Generalitat sobre el Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial diu en el seu punt 3: les persones o unitats de convivència que siguin o hagin estat beneficiàries d'habitatges en protecció oficial en arrendament, és a dir, en lloguer, poden inscriure's al registre per sol·licitar altres modalitats d'habitatge en protecció oficial, sempre i quan hagi transcorregut un període mínim de 3 anys des de l'adjudicació de l'habitatge de lloguer. Per tant, sí que es permet la inscripció sempre i quan sigui en un règim diferent, és a dir, com bé tu deies abans, lloguer amb opció a compra o compra. Ara bé, també és cert que la normativa contempla un seguit de circumstàncies excepcionals en les que, en cas de trobar-s'hi, aquestes persones sí que podrien inscriure's en modalitat de lloguer. Totes aquestes estan recollides a l'article 8 d'aquest mateix reglament al que feia referència fa un moment. Per exemple, parlem d'aquelles unitats de convivència on l'habitatge hagi quedat inadequat perquè un dels membres té mobilitat reduïda, o bé perquè l'habitatge hagi quedat petit i que es trobi actualment sobreocupat perquè la cèdula d'habitabilitat diu que allà hi caben 2 persones i en realitat hi viuen més de 2 persones. De fet, ens hem trobat amb algun d'aquests casos. Per tant, sí que hi ha circumstàncies excepcionals que preveuen la inscripció en modalitat de lloguer. Tot i així, també cal dir que des de la Regidoria d'Habitatge, de fet, a l'abril de l'any passat, del 2021, tot just abans d'aprovar definitivament el reglament municipal del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sitges, van fer una consulta expressa a la Generalitat per veure si es podria considerar l'excepció d'inscriure al registre municipal propi les persones i famílies que actualment viviu als pisos de la Caixa. Però la veritat és que la resposta va ser clara i ens van dir que no podem modificar el que diu la norma general comú. Per tant, en aquest punt, malauradament, no tenim més camí a recórrer. Caldrà, això sí, revisar si alguna de les persones que viviu en aquests habitatges compliu amb les circumstàncies excepcionals que preveu la normativa que abans et deia i que si us interessa us podem fer arribar sense cap tipus de problema, per tal que aleshores sí que us puguem inscriure al registre. I abans d'acabar, un apunt sobre les bases a les que feia referència d'aquestes promocions que tot just començarem adjudicant. Es fa referència a aquest import dels 21.000 euros, però cal tenir en compte que no estem parlant d'un salari net personal de 21.000 euros, sinó que tots els membres de la unitat de convivència reuneixin com a mínim a l'entorn dels 21.000 euros. És un matís que cal tenir en compte i també, evidentment, com tu bé deies, hem fet reserves per persones amb ingressos més baixos. I, en tot cas, Gesa, ja ho saps, penso que, de fet, tenim una reunió properament, en parlem amb més calma i qualsevol dubte l'anem resolent. Gràcies.
Moltes gràcies. I, com ha dit la regidora, Gesa, ja havíem quedat i per problemes diversos, però segueix en peu la trobada i personalment ja amb tècnics i tot, i així pots fer totes les preguntes que calgui i el temps que sigui necessari. Doncs moltes gràcies, gràcies a tots i a totes. Deixem aquí el ple d'avui. Moltes gràcies i bona nit. Adeu.
Adeu.
Adeu, bona nit.
Adeu, bona nit.
Adeu, bona nit.
Adeu, bona nit.
Adeu, bona nit.